Molt bona tarda. Comencem, com sempre, amb les informacions de l'aula. Dir-vos que pel que fa a la visita guiada d'aquest dijous al Palau de la Música, agafarem el tren de les 9, que surt de Quirenys, i així tenim la certesa que podrem seure tots. Si algú creu que és massa aviat, doncs ens podem trobar a 11:45 davant del Palau de la Música. Els que vulgueu venir pel vostre compte. Més coses. Respecte a la sortida de Montserrat, el dia 6 de novembre, la setmana passada vam omplir totes les places que teníem disponibles i gràcies a la gestió del Lluís Baulenes, que com recordeu va ser el conferenciant de la setmana passada, hem pogut ampliar el grup. Per tant, vull dir, podrem anar amb més persones. Si teniu algun dubte, les companyes que us han apuntat, doncs pregunteu-los amb elles. De totes maneres, ja rebrem les informacions per WhatsApp, com sempre. Hi ha una recomanació que fem, i sisplau, fem-nos cas que els membres de la Junta de l'Aula, silencieu els mòbils, perquè gravem la conferència i després se senten els mòbils a fons i no va bé, d'acord? Sisplau, silencieu-los. I ara anem pel conferenciant d'avui. Anem pel conferenciant d'avui, en Jordi Borràs Abelló. És il·lustrador de formació, forjat a l'Escola Massana i fotoperiodista per vocació. En l'àmbit del fotoperiodisme, ets especialitzat en qüestions socials, amb un interès especial pels moviments nacionals d'ultradreta que actuen tant a Catalunya com a l'arreu d'Europa. Fet que l'ha endinsat també amb la premsa escrita. Al llarg dels anys ha col·laborat en mitjans de comunicació, Citem entre d'altres, l'Agència Catalana de Notícies, Nació Digital, El Món, La Directa, Crític, la revista El Temps, el diari Ara, Ria, també ha estat col·laborador de RAC1, Catalunya Ràdio, TV3, i també en l'àmbit internacional ha publicat en revistes especialitzades d'extrema dreta. Ha publicat molts llibres, no els anomenarem perquè el que interessa és que ella ens parli. Després li donaré un que me'l signi, que el tinc aquí, i si algú té algun llibre seu també li podrà signar. I està guardonat en diversos premis, en els quals destaquem el de la Fundació Comissió de la Dignitat, que va lliurar el Premi Dignitat l'any 2016, pel valent treball com a documentalista gràfic i fotoperiodista compromès, així com pels seus llibres i reportatges sobre els moviments d'extrema dreta a Catalunya. La publicació del llibre Desmuntant Societat Civil Catalana també va rebre un premi, el Premi Liberis Liber, otorgat per la Fira d'Editorials Independents. I avui tenim el goig de tenir aquí el Jordi Borràs, que ens parlarà d'un tema tan actual com és l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI. Moltes gràcies.
Molt bé, em sentiu bé?
Sí.
No m'esperava una sala tan plena. Jo no sé si és simptomàtic d'aquest país, però moltes vegades, quan trepitjo la universitat, em trobo les aules molt més buides, i quan trepitjo aules d'extensió universitària, en públic més veterà, em trobo aules molt plenes. De vegades penso que és simptomàtic del moment on som. Bé, dit això, us agraeixo molt haver vingut i les ganes per escoltar-me. Espero no decebre-us i no fer emprenyar ningú, tot i que de vegades fer emprenyar també està bé. Jo particularment en sé bastant d'això, no sé per què. En fi, començaré per fer una mica de projectes, perquè de vegades diem coses que ens sembla que volen dir el mateix i moltes vegades no són ben bé el mateix. I les diem amb insistència, i per molta insistència que tinguem, de vegades el fatxa de tota la vida, no? Li podem dir que és un populista, que és un nazi, no? Barregem termes com feixisme, nazisme, ultradreta, extrema dreta, nacionalpopulisme, dreta populista, feixisme al tercer mil·lenni, nacionalrevolucionari, falangista integrista, nazifeixista, neonazi, identitari. Ens hem perdut, no, ja? Això és important i ho destaco perquè moltes vegades hi ha la discussió, no? Però aquests són feixistes o no són feixistes? No? Jo amb això sempre intento Abans de començar l'explicació, oi, fer una mica del panorama històric, el panorama europeu que tenim, ara mateix, intento posar una mica les coses al seu lloc i em remeto als meus amics historiadors. Jo no soc historiador, jo soc fotoperiodista. I fins i tot, si també, si voleu, periodista, tot i que vaig estudiar il·lustració, perquè la vida és molt complicada i ara em dedico això des de fa molts anys, em remeto als meus amics historiadors que diuen que el feixisme és una etapa històrica que neix a Milà el 1919 i que mor també a Milà l'any 1945, quan Benito Mussolini acaba fent la vertical a la plaça Loreto de Milà, que va penjat com una sobrassada, no? El període històric se circumscriu en aquests anys. Val? La ideologia sobreviu i muta, però hem d'entendre el feixisme com una ideologia nova, nova en el segle XX, i per tant comporta una sèrie d'elements de modernitat al primer, sobretot al primer terç, la primera meitat del segle XX, que cal entendre'ls per veure des de la distància, 100 anys després, la magnitud de la tragèdia. Hem d'entendre que en aquell moment la modernitat arribava amb els moviments feixistes. El primer és el feixisme italià. El feixisme és una ideologia vaporosa, és una ideologia poc definida, a diferència del marxisme clàssic, que té infinita literatura, està profundament estudiada. El feixisme es caracteritza precisament, entre molts altres motius, per ser una ideologia vaporosa. Jo crec que és la millor definició que podem donar. Però té una sèrie d'elements clau, no? Com és l'exaltació d'un únic i gran líder, i entendre la violència, la guerra, com el motor de la història. Val? És a dir, els feixistes entenien que la guerra servia perquè la societat avancés, segons ells, a millor. Per què? Perquè al cap i a la fi el que feia era una purga social que ells necessitaven per sobreviure. El feixisme parteix a la base de la llei de la selva portat a la societat i portat a la política. La llei del més fort. Tu ets feble, jo sóc fort, jo t'aixafo i per tant sobreviuen els meus gens, que són els bons. Perquè si fossis tu fort, em mataries tu a mi i et mereixeries viure. No? Per això exalta la joventut, exalta la masculinitat, exalça la guerra, la lluita, la modernitat, la velocitat, la força. Si en rematem fins i tot a la imatgeria, a la cartelleria del feixisme dels primers anys, veiem una influència fortíssima d'avantguardes com poden ser el futurisme, que va ser una de les avantguardes que va tenir una influència clau en el naixement del feixisme, etc. Per tant, el feixisme l'hem d'entendre com un període històric, com una ideologia que parteix d'una gran frustració. Val? Jo crec que això és important. Aprofito per fer-vos una mica de propaganda d'una trilogia que es diu L'home del mil·lenni, escrita per Scurati, el que seria el biògraf no oficial de Mussolini, és interessantíssima, i de la qual ara també hi ha la sèrie. No recordo quina plataforma, però us la recomano molt, L'home del mil·lenni, busqueu, perquè explica i parteix de la trilogia de Scurati molt bé l'ascens i èxit del feixisme i de Mussolini com a figura transcendental en aquest període històric. Val? Jo la vaig acabar fa uns mesos i vaig acabar bastant fascinat de com havien tractat cinematogràficament el tema, de com havien sigut curosos amb l'obra de Scurati. Per tant, si sortint d'aquí no sabeu què veure, us la recomano. Bé, dit això, el feixisme es caracteritza per tot això, també l'exaltació d'un passat triomfal, d'un passat que sempre és millor que l'actualitat. I en general també per responsabilitzar de tots els mals a una alteritat que de vegades va mirant. De fet, els diferents feixismes que neixen al període d'entreguerres del segle XX, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, tenen diferents alteritats a què responsabilitzar tots els mals. Val? De fet, el falangisme que és la versió hispànica del feixisme italià, s'inspira directament en el feixisme italià, no pas en el feixisme alemany, en el nacionalsocialisme, a diferència d'altres feixismes d'Europa. Per exemple, a Grècia va tenir molta més presència al nacionalsocialisme alemany que no pas al feixisme italià. Val? I de fet no s'entén l'ascens d'Alba Daurada anys després, molts anys després, ja a la nostra era, sense entendre aquesta influència dels nazis alemanys. Val? Aquí el falangisme es construeix a imatge i semblança del feixisme italià. I de fet el franquisme l'hem d'entendre no com un règim purament feixista, sinó com un règim híbrid. Híbrid perquè tenia tres potes. Els falangistes, que eren minoritaris, els militars, que eren, jo crec que majoritaris, i els reguetes, el carlisme, l'interisme catòlic. Per tant, és la unió d'aquestes tres branques que fan aquest règim híbrid que sí que podem definir d'inspiració feixista. Val? El feixisme alemany, el nacionalsocialisme, té moltes semblances amb el feixisme italià, però té una característica que no és fins a l'última etapa i per influència alemanya no adopta el feixisme italià, que és el racisme de caràcter biològic. El fet de que defineix el teu ser, la teva manera de ser i el teu futur, o si mereixes no viure, la teva genètica. Qui són els teus pares? D'on surt la teva sang? I la terra on has nascut. Val? Hem d'entendre totes aquestes ideologies com unes ideologies que en el seu moment són prou estanques però que han anat evolucionant. Val? De fet, dins dels historiadors es comenta que justament després de la mort de Mussolini i la caiguda de les potències de l'eix ja no podem parlar estrictament de feixisme o de nazisme, sinó que hem de parlar de neofeixisme i neonazisme. Val? Jo no posaré a parlar o no posaré a discutir sobre termes que ens podien portar tota la conferència i omplir-ne un parell més, perquè trobo que no és el moment d'avui, però sí que trobo que és interessant entendre la separació ideològica i entendre una cosa clau, que és que les ideologies evolucionen. No? Jo sóc del parer que tot allò que passa després del 1945 el podem definir d'una manera més acurada. I això no li resta importància. Perquè moltes vegades la gent diu, oh, és que aquest no és feixista. Volguem dir, aquest és bo. No. No vol dir que sigui millor. I hem d'entendre l'extrema dreta actual com un panorama profundament preocupant, que té semblances amb el que va passar fa 100 anys, però que també té moltes diferències. Val? I això no vol dir que sigui millor. O que sigui pitjor. Senzillament que és diferent. Però que no s'entén un sense l'altre. No podem entendre la onada reaccionària que hi ha actualment a Europa o als Estats Units o a l'estat espanyol i evidentment també als països catalans i a Catalunya sense entendre què va passar fa 100 anys. Val? Per això m'interessa posar context. Val? Hem d'entendre que el que passava a Europa, val, amb l'ascens dels feixismes, Estats Units en part també passava i en part passava una cosa diferent, val? Per posar-vos una mica en context. Si bé a l'any 37 hi va haver, si no em falla la memòria, una reunió a Nova York del partit nazi americà amb 11.000 membres i esbàstiques per tot arreu, és una foto que si la busqueu la trobareu, ho dic perquè a vegades es posa hi ha aquesta idea que els Estats Units era el territori de la llibertat, que allà aquelles coses no passaven. No, de fet el nazisme era una ideologia importada, però la traducció del feixisme americà es diu Ku Klux Klan. És la versió americana, nord-americana més concretament, dels feixismes europeus. Val? Dic això perquè, per posar-nos en context, hem d'entendre totes aquestes ideologies en els territoris que se circumscriuen. I en aquest cas el Ku Klux Klan té diferents onades que comencen al segle XIX i arriben fins a dia d'avui. Tant és així que no s'entén la dreta alternativa americana o l'estat actual del Partit Republicà amb els viratges que han fet part de la gent que liderava el Ku Klux Klan fa pocs anys. I no s'entén el supremacisme blanc, que avui en dia està absolutament alineat amb Donald Trump, sense entendre el paper del Ku Klux Klan. Però avui hem vingut a parlar d'Europa, hem vingut a parlar de Catalunya i hem vingut a parlar del cas que ens pertoca. Per tant, jo crec que és interessant entendre què està passant avui en dia a Europa. Per fer-ho de manera resumida i més o menys ràpida, hem d'entendre que el context després de la caiguda de les potències de l'eix és absolutament hostil pels feixismes a la majoria de països d'Europa. L'estat espanyol en seria una excepció, lògicament, perquè aquí el que va passar a Europa, no? La caiguda dels aliats de Franco, diguem que no va afectar, malauradament, i que aquells que li van fer costat durant la Guerra Civil aquí van seguir governant amb el vistiplau de les grans potències aliades. No s'entén això sense què va fer la Gran Bretanya, els Estats Units d'Amèrica o França amb el règim franquista. Van seguir governant perquè aquestes potències ja els hi van anar bé. Perquè recordeu que després de la Segona Guerra Mundial el gran enemic va passar a ser directament la URSS i el bloc soviètic. I per tant, que un estat espanyol que va tenir un període revolucionari i governés el que ells consideraven la gent d'ordre, ja els hi va anar bé. Ho dic perquè de vegades també les pel·lícules de bons i dolents són una mica més relatives. Ja els hi va anar bé, com els hi va anar bé a Grècia, als britànics, la certa influència dels feixismes forans i el que va passar després, durant molts anys, amb les dictadures, tant a Grècia com a Portugal, com a l'estat espanyol, com a altres racons d'Europa, que convenia, bé, no tocar massa. Tant és així que el règim franquista sobreviu fins a l'any 75. De fet, d'aquí molt poques setmanes, serà el 20 de novembre de 2025. Farà mig segle de la mort de Franco. Mig segle de la mort de Franco i fa molt poc temps que es va aconseguir traslladar amb helicòpter d'amagat pràcticament tot i el gran bombo mediàtic, però amb una forta oposició dels falangistes a Madrid, el cos de Franco del Valle de los Caídos. Ho dic perquè hem d'entendre que aquí vam patir la dictadura més llarga d'Europa, la dictadura d'inspiració feixista més llarga d'Europa, i a les quals, a diferència d'Alemanya, a diferència d'Itàlia, aquí mai cap dels responsables de la dictadura va passar comptes amb la justícia. Això és una cosa que tots sabeu, per edat la sabeu molt millor que jo, però convé recordar-la. Per tant, estem en un context on aquest tipus d'ideologies a la major part d'Europa són hostils, tenen poc màrqueting, per entendre'ns, són fins i tot clandestines en algun aspecte. Algú pot pensar, o hi ha la tendència a pensar, que eren ideologies prohibides. No es pot prohibir una ideologia. Jo almenys no conec la manera efectiva de prohibir una ideologia. Tu pots legislar, per exemple, la divisió de certa imatgeria, com passa a Alemanya. Però malgrat això, Alemanya, que té una sèrie de legislació referent a la divisió, per exemple, d'una esvàstica o del símbol de les SS, i que comporta un delicte penal d'exhibir-la en públic, fins al punt que jo, cobrint manifestacions a Berlín de neonazis alemanys, els primers cops que hi anava veia que alguns anaven embenats, fins que vaig descobrir que s'embenaven per no exhibir els tatuatges amb imatgeria nazi, perquè si un policia els veia, això era multa. Aquí, com sabeu, no és així. No cal recordar que el 13 de setembre del 2009, Arenys de l'Alt, ho dic per no ofendre ningú, aquí sempre que vaig a un o altre Arenys, la cosa que vam batallar amb Pau, hi havia gent fent la salutació feixista al mig de la plaça del poble. Ja ho sabeu perfectament, perquè segur que alguns hi éreu i d'altres ho veu veure pels mitjans de comunicació. De fet, malgrat que hi ha legislació relativament nova que castiga l'exaltació del franquisme, una legislació que teòricament ha tirat endavant el govern de Pedro Sánchez, aquesta legislació no s'aplica. No s'aplica. Val? I m'agradaria recordar-ho. A Alemanya, si tu s'ha hagut fer la salutació feixista al mig del carrer, tindràs problemes penals. Però això, malgrat la legislació, i això és una cosa que us volia dir, no, això no impedeix que els partits de l'extrema dreta, hereus dels feixismes del segle XX, tinguin una potència increïble, com és el cas alemany, amb un partit que es diu Alternativa per Alemanya. Val? Perquè tu pots legislar pel que respecta a l'exhibició de certa simbologia o a l'exaltació de certs discursos, però feta la llei, feta la trampa. I l'extrema dreta europea, i aquí és on volia anar a parar, ja fa molts anys que va entendre que per penetrar a la societat havia d'abandonar la retòrica de l'exaltació dels règims feixistes del segle XX. No podia caure en la nostàlgia i reivindicar una sèrie de règims que estaven liquidats, com aquí en el moment va intentar fer-ho l'Espinyar, en Força Nueva, reivindicant un franquisme sense Franco. Força Nueva neix a l'any 76 i mor a l'any 82 perquè reclamava el retorn a un franquisme sense Franco, cosa la qual era paradoxal, i a més, no en el franquisme dels anys 50, dels anys 60, del desarrollismo, sinó el franquisme més fos dels anys 40, del 39 al 50, per exemple. Això, evidentment, no va tenir èxit, no va funcionar. I, de fet, a l'estat espanyol, l'extrema dreta no ha començat a treure el cap electoralment parlant fins que no ha abandonat la nostàlgia franquista. Això a Europa ja fa molts més anys que ho van aprendre a fer. A França, a Alemanya, a la Gran Bretanya, a Polònia, a Suècia, a Noruega i a pràcticament tot el continent. Perquè avui en dia, i si no em fallen les dades, perquè es van actualitzant, només hi ha 3 parlaments europeus on no hi ha extrema dreta. 3 parlaments del Parlament Europeu, de membres de la Unió Europea. Malta, Irlanda i Luxemburg. Tota la resta, a tota la resta, en pocs anys, especialment des del 2010 cap aquí, hi han penetrat partits de l'extrema dreta. Actualment l'extrema dreta és el tercer gran grup, tot i que està dividit en 2-3 grups al Parlament Europeu, amb número de diputats. Per tant, no hem de menystenir la seva força i la seva potència. Però de quina extrema dreta estem parlant? Doncs una extrema dreta que va aconseguir reinventar-se, que va aconseguir reconvertir-se. I això no ho comencen a fer a l'any 2010, ni a l'any 2000, ni a l'any 1990. Ho comencen a fer molt abans. Ho comencen a fer a partir de les teories treballades pels teòrics de la nova dreta francesa a l'any 1968-69. Quan veuen la contrarèplica del maig francès, quan veuen el que ells entenen com un acte revolucionari de l'esquerra amb el maig del 68, aquests teòrics de la nova dreta francesa veuen com el fet de que puguin assumir certs discursos de l'esquerra, és a dir, del seu enemic potencial, els hi pot donar un revulsiu polític molt interessant. M'explico. La influència de Marx durant aquells anys amb la solidaritat francès, amb els revolucionaris estudiants, o la influència de Gramsci era altíssima. Què fa aquesta gent? Llegeix. Llegeix Marx, llegeix Gramsci i pren nota i entén com funciona el marxisme, com funciona la teoria que explica, què és allò que ens explica Antonio Gramsci i com poden portar l'aigua al seu molí. Val? I de fet, a partir d'aquí entenen que perquè hi hagi canvis polítics a la societat, el primer que cal fer no és començar la casa per la teulada, no és fer un partit polític i demanar a la gent que et voti, no. El primer que cal fer és canviar l'escala de valors de la societat. És canviar el sentit moral de la societat que ens envolta. Un cop fet això, el canvi polític vindrà per si sol. I això és el que comencen a fer llavors. I comencen a teoritzar i posen sobre la taula elements com el que ells anomenen la guerra cultural, val? Que és el refregit de les anomenades batalles culturals, val? Que és aquesta idea d'intentar incidir a l'escola, als mitjans de comunicació, a les associacions de veïns, i posar temes sobre la taula, posar temes com poden ser, en el seu moment, la germaneta escandinava, quan comença a penetrar, penetra a través d'un discurs contrari als impostos. A França, un dels grans èxits del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, del pare de Marine Le Pen, i segurament és un dels primers en fer-ho, són els discursos anti-immigració. Estem parlant de mitjans, principi de mitjans dels anys 80. Clar, aquí no tenia sentit fer-ho, primer perquè Espanya, al principi dels anys 80, era encara un país on molta gent treballava fora. Alemanya, Suïssa, a França, s'anava a fer el barema, tornava... Val? Per tant, de fet, paradoxalment, aquí els grups d'extrema dreta que intentaven posar-se a l'estàndard europeu copiaven lemes anti-immigració malgrat l'absència de fluxos migratoris. I es va donar la paradoxa que van arribar abans els lemes anti-immigració que els immigrants. I de fet, bona part d'aquests lemes van entrar per càmpings de la costa catalana, perquè hi confluïen joves francesos, britànics, alemanys, amb joves que estiuejaven aquí. I per aquí va venir, van venir per aquí, va venir per la música, va venir pel futbol, va venir pels grans centres de socialització del moment, especialment música i futbol. A partir d'aquí es comencen a generar nous moviments i aquell feixisme clàssic espanyol que fins i tot era... teníeu... no sé si passarà alguna cosa. Potser podem fer una pausa?
Sí, fem una pausa.
Molt bé. Aquest del feixista clàssic espanyol, no? La camisa blava, la boina, la requeté... tot això arriba un moment que no deixa de ser caricaturesc, fins i tot anecdòtic, no? De fet, els anys 80 es caracteritzen per la renovació de tota aquesta estètica, per la influència que us deia, i entra un nou fenomen, que són els caprapats neonazis, segur que en recordeu, segur que en teniu constància, que hi ha aquestes bombers, caprapats, botes militars, una sèrie d'imatgeria que era nova i que pretenia transformar aquella extrema dreta més nostàlgica de caràcter franquista. I entren també idees noves, com pot ser el racisme, un racisme d'inspiració biològica, com és el racisme que feien servir els nazis, no? Parlant clar. Tot això és un fenomen nou i que pateix una evolució. Aquí als 80 hi ha aquesta onada, no passem d'aquest fatxa falangista de tota la vida al caprapat. Hi ha fins i tot la confluència d'aquests mons. Als anys 80, els 12 d'octubre, es comencen a veure com aquests mons coexisteixen, comencen a aparèixer candidatures polítiques de caire renovador pel que fa a l'aspecte de l'extrema dreta, però malgrat això, aquí la cosa no acaba de funcionar, no acaba d'aterrar. Malgrat això, Europa, països com França, sí que l'extrema dreta presenta un revulsiu important. Val? De fet, hem d'entendre que el que és el Front Nacional allà no és un partit nou. La família Le Pen és a les cases de tots els francesos a través de la televisió i dels debats polítics des de mitjans dels anys 80. Per tant, el recorregut que han fet des de llavors fins a dia d'avui és molt gran i han aconseguit coses que segurament en un altre país es traduirien en un èxit electoral assumint fins i tot la presidència del país. En el cas francès és diferent perquè tenen un sistema polític de doble volta per la qual impossibilita moltes vegades, però no sempre, que un partit d'extrema dreta entre les institucions. Per què? Doncs perquè es presenten tots els partits en les primeres eleccions i els finalistes, els dos partits més votats d'aquesta primera volta, són els que es podran presentar a la doble volta. Val? Ara imagineu-vos que aquí, per exemple, a l'estat espanyol tindríem un sistema de doble volta i els dos finalistes siguessin PP i Vox. No? Tot a França s'han donat situacions similars. No? De... Bé, els finalistes són l'equivalent a Ciutadans, que és, podríem dir que era el partit del Macron, no? Aquest dreta liberal de tins suposadament progressistes, o Vox, no? Amb la reducció del Rassemblement Nacional francès. El panorama és bastant desolador. Clar, de fet, aquest sistema de doble volta hi té molt sentit l'anomenat cordó sanitari. Què vol dir això? Que tu en una segona volta pots posar la pinça al nas i votar el que consideris menys dolent. El que passa és que aquest cordó sanitari, com va dir un entès en la matèria, el senyor Mellón, de vegades li podríem dir condó sanitari, perquè és finet i es trenca. Prova d'això és que a Perpinyà hi ha una alcaldia de l'extrema dreta governada per l'exparella de Marine Le Pen. Ja fa un temps que hi és i precisament va guanyar amb un sistema doble volta. Per tant, no és un sistema infal·lible. És un sistema que tard o d'hora té les seves esquerdes. En el cas francès, pel que veiem en les darreres eleccions, i si fem una mica l'històric dels últims anys i les victòries electorals cada cop més recurrents del Rassemblement Nacional, veiem com a molt plausible que tard o d'hora, més aviat d'hora que tard, la samarreta aconseguirà el poder a les institucions franceses, a les màximes institucions franceses. És qüestió de temps. Val? De fet, no és un cas únic, el cas francès. El cas alemany, hi ha la irrupció d'un partit nou que es diu Alternativa per Alemanya, que tampoc és ben bé nou, si no em falla la memòria, comença a caminar entre 2013 i 2015, no pas com un partit d'extrema dreta, sinó com un partit turboliberal, contrari als impostos, amb un magma ideològic bastant important, on al poc temps de néixer comença a guanyar pes una ala anomenada etnonacionalista. I aquesta ala és la que avui en dia governa el partit. I aquesta ala és la que està guanyant pes a les institucions i està marcant el rumb de bona part de l'extrema dreta europea. Val? Per tant, té un panorama complicat també a Alemanya. No? I en molt poc temps han entrat a parlaments dels diferents lands i al Bundestag. Per tant, bé, té un panorama molt complicat també a Alemanya. El mateix passa a Àustria, on l'FPÖ ha governat el país, on ja ha tocat poder, on ja és un partit més institucionalitzat, i així podríem anar recorrent els diferents països d'Europa. De fet, el cas espanyol amb Vox és paradigmàtic perquè en països com França o com Suècia, amb els demòcrates suecs, que és el partit de l'extrema dreta allà, aquest procés de creixement, de passar de la marginalitat a l'entrada en força a les institucions, va durar més de 20 anys. Val? En el cas espanyol, aquest procés va durar amb prou feines 5 anys. Val? Vox és un partit que s'inscriu al registre de partits polítics espanyols el desembre del 2013 i el 2018 ja entrava al Parlament andalús. I el 2019 es convertia en tercera força política de l'estat espanyol. Per tant, aquí l'estat espanyol, l'extrema dreta posava la tercera. Però que a Catalunya tampoc ens en podem lliurar d'això. Perquè l'emergència d'Aliança Catalana, que per qui en dubti, no tingui cap mena de dubte que és la versió catalana d'Alternativa per Alemanya o la Front Nacional Francès portada aquí, ha passat del no-res a la irrupció amb dos diputats del Parlament de Catalunya amb un tancar i obrir d'ulls. No? De fet, ara que parlem d'Aliança, del Front Nacional, d'Alternativa per Alemanya, de Vox, m'agradaria explicar-vos que hi ha dues grans famílies de l'extrema dreta europea. Val? El que s'anomena la dreta radical populista i la dreta radical conservadora. I tenen semblances i diferències. No tota l'extrema dreta és igual. De fet, el meu darrer llibre, que diu Tots els colors del negre, el vaig titular així precisament per intentar explicar que hi ha una gamma de matisos ideològics molt gran a dins d'aquest magma ideològic com és l'extrema dreta. D'aquestes dues grans famílies, la dreta radical conservadora i la populista, en podrem extreure algunes conclusions. La dreta radical conservadora, quins partits en formen part, per exemple, d'aquest magma? Doncs Vox n'és un. El Partit de la Llei i la Justícia de Polònia, el PiS, n'és un altre. El Fidesz hongarès en seria un altre. La Txeka portuguesa, que està feta i construïda a imatge i semblança de Vox, en seria un altre. Val? Quines característiques tenen? Doncs, en general, parteixen d'una radicalització de postulats hiperconservadors. És a dir, parteixen d'un substrat que en general té un tint integrista catòlic important. A l'estat espanyol això es pot veure perfectament. És a dir, Vox té una pota gens menys preable que orbita al voltant d'organitzacions com Hazte Oír, no sé si us sona, aquests que es dediquen a passejar un autobús amb lemes transfugs o contra el col·lectiu LGBT per l'estat espanyol. Precisament aquesta organització, Hazte Oír, forma part d'una cosa bastant més fosca que teòricament no existeix, però que sí que existeix, que es diu El Yunque. El Yunque és una societat secreta ultracatòlica prohibida per la pròpia Església, que entra a l'estat espanyol a partir de principis dels anys 80, que és d'origen mexicà, i que entra a Barcelona i a Madrid a través de les files de Força Nueva, no? Just a les acaballes del partit de l'Espinar. Aquesta organització secreta ha anat guanyant pes de forma paulatina a dins d'un partit com el que lidera Santiago Abascal. No s'entén la política de Vox d'avui en dia, les postures contra el dret a l'avortament, les postures contra el feminisme, deliberadament antifeministes, i contra la llibertat sexual i contra, evidentment, contra el col·lectiu LGTBI, sense entendre aquest tint profundament ultracatòlic, integrista catòlic. El mateix passa a Polònia, el mateix passa a Hongria, i de fet l'extrema dreta espanyola de Vox s'entén molt millor amb polonesos, amb hongaresos, que no pas amb els francesos de Marine Le Pen, perquè Marine Le Pen forma part de l'altra gran família, de la dreta radical populista, que són lideratges que, a diferència dels de la dreta radical conservadora, molts d'ells estan encapçalats per dones. A Alemanya, de fet, durant una bona temporada, el partit va ser liderat per una dona que, a més, era lesbiana i que no s'amagava de la seva homosexualitat. Al revés, en feia gala. Per què? Perquè la dreta radical populista, a parer meu, és bastant més perillosa, perquè té una noció molt més real de la societat on vivim. Com a mínim, de la societat europea. Val? D'altres... És a dir, per exemple, la dreta radical populista a l'estat espanyol potser no funcionaria. A Catalunya sí, i funciona. Val? I funcionen les dues, malauradament, perquè tenim Vox i tenim Aliança Catalana, que són els representants d'aquestes dues grans famílies. Val? Però sí que auguro un futur molt més esperançador per aquesta família de partits polítics a la dreta radical populista, perquè tenen molta més capacitat de penetrar en estrats amplis de la societat, especialment entre el jovent. Val? De fet, el partit més votat a les dues darreres eleccions europees a França, segons l'Institut Sevipov, que és un institut sociològic que es dedica a fer enquestes polítiques a l'estat francès, el partit més votat entre el col·lectiu LGTBI a França, a les eleccions europees darreres i les penúltimes, va ser el partit de Marine Le Pen. Com s'explica això? Conjuntament en què va ser el partit més votat pels antiavalots de la policia francesa. Com s'explica això? No? En el cas dels antiavalots segurament l'explicació és més fàcil. En el cas del col·lectiu LGTBI hem d'entendre les polítiques que promouen aquests partits. Aquests partits promouen polítiques que parteixen de la base de dos conceptes que semblen molt complexos però són molt fàcils d'entendre, que és l'homonacionalisme i el femonacionalisme. La idea perversa de contraposar els legítims drets del col·lectiu LGTBI o de l'alliberament de la dona a la versió més radicalitzada, més integrista, d'una religió molt concreta, que és l'islam. Però de fet això no ho fan amb totes les religions, ho fan amb una sola religió, perquè políticament els és molt rendible, els va molt bé contraposar, no? I dir, jo com a dona, si nasqués en un país on la xària estigués extesa, no podria ser aquí, no? I els homosexuals els pengen, i els... però no diuen què passa al Vaticà, per exemple, o no diuen què passava aquí en plena dictadura nacional catòlica, per exemple, òbviament, no? O no diuen què passa amb la versió més integrista de qualsevol de les tres grans religions monoteístes. Perquè si hem de trobar vincles en els integrismes d'aquestes tres religions, els trobarem sense gran mena de dubte. Val? Per tant, hem d'entendre aquest homonacionalisme i aquest femonacionalisme com una tàctica política que els va molt bé per aconseguir votants i per fer una cosa que li agrada molt a l'extrema dreta, que és victimitzar-se. I per fer una altra cosa que els va molt bé, que és generar una alteritat, un boc expiatori de qui responsabilitzar tots els mals. Fa 100 anys aquest boc expiatori eren els jueus. Avui en dia és l'islam. Però també pot ser l'independentista. I també pot ser l'homosexual, i també pot ser el gitano, i també pot ser qualsevol. Fins i tot pot ser que un gitano homosexual independentista acabi sent un islamòfob. És a dir, sempre hi haurà algú a qui trepitjar, perquè al cap i a la fi, i vaig aterrant-ho, perquè això és interminable, però sí que m'agradaria, volia acabar amb aquesta petita provocació. Al cap i a la fi, l'extrema dreta es rendibilitza electoralment a partir d'una moneda que té dues cares, la por i l'odi. És a dir, de dos sentiments profundament irracionals, profundament primaris, que tots tenim. I tots som uns xenòfobs potencials, uns racistes potencials i fins i tot uns feixistes potencials. Jo el primer. Tots. Per què? Perquè parteixen de la irracionalitat. De generar temor, de generar por i per tant crear un enemic i per tant crear una adhesió i una fe cega a uns lideratges que prometen que retornaran al teu país en aquell moment en què era millor. Perquè fixeu-vos que sempre hi ha aquesta idea de tornar a fer Amèrica gran, hacemos una Espanya mejor, salvem Catalunya. És constantment aquesta idea, el retorn a un passat idealitzat, a un passat millor. I per fer això necessiten responsabilitzar algú. Algú és el culpable de que tu no te pugin el salari. Algú és el culpable de que el lloguer valgui 1.400 euros quan fa 5 anys en valia 800. I en general, coses de la vida, el culpable per l'extrema dreta mai és el poder. Ells parlen d'una classe corrupta, de la casta política, però mentrestant s'embutxaquen 5.000 euros al mes com a diputats. I no hi renuncien pas, ells se'ls embutxaran. Però la resta política sempre són els altres. De fet, una de les característiques abans de l'ascens dels partits de l'extrema dreta és com s'han dedicat a sembrar antipolítica, un sentiment de traïció, de tots els partits polítics són iguals, i això va acompanyat amb la generació de les anomenades fake news, que són les mentides de tota la vida, de notícies falses, d'imatges que ens pensem que són reals i no són reals perquè estan fetes amb intel·ligència artificial, però que el nostre ull ja no pot discernir què és cert i què no és cert, d'aquest missatge que ens envia per la tieta, per la germana, per la cosina, el grup de WhatsApp de veïns, i que diu que han fet això, això i allò, no? És a dir, abans d'aconseguir l'èxit electoral, hi ha hagut un canvi estructural a l'escala de valors de la societat. I la por i l'odi, que no deixa de ser l'altra cara de la por, perquè si tu tens por d'una cosa molt dolenta, evidentment l'odiaràs, són la millor benzina per l'extrema dreta. La millor. I malauradament estem en aquest moment. Estem en aquest estadi. Estem en un moment on l'antipolítica desgrava, on la por i l'odi són moneda de canvi, on les notícies falses cremen com a pólvora i es passen constantment entre telèfons. Abans parlava de la socialització de l'odi als anys 80, des dels estadis de futbol i de la música. Avui en dia és això, eh? És això. I això ho portem tots a la butxaca. Val? Per tant, hem d'entendre que estem en un moment, citant a Gramsci, Antonio Gramsci, i m'agradaria amb això abans de començar amb el torn de preguntes, que és aquella frase que deia, no? De, mentre el vell món mor i el nou encara no ha nascut, sorgeixen els monstres. Estem amb aquesta nebulosa grisa, difusa, on veiem, on sentim tronar, veiem uns núvols de tempestes que s'acosten, però la tempesta ni tan sols ha començat. Podríem estar parlant eternament, jo crec que segur que hi ha moltes preguntes, moltes idees, moltes coses per preguntar, per tant, trobo que seria interessant començar aquest torn de preguntes. Gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Passarem al prec de preguntes. Caram.
Que ningú està allà, eh?
Bona tarda.
Bon dia.
Oh, bon dia. La meva pregunta és com encaixarien aquí com a benzina, com a caldo de cultiu, com a problema real, el bonisme.
Jo crec que el concepte com a tal ja és un problema. El bonisme. De fet, no és un concepte nou, eh? Fa molts anys que existeix i ja existia fa 100 anys en les cròniques mussolinianes. El concepte bonista parteix de la idea de que el teu adversari polític és un rigaflor, que és poc realista i que parteix de la idea que tothom és bo. Per mi és un concepte equivocat. És un concepte, fins i tot diria que és un concepte perillós. De la mateixa manera que ja fa molts anys que el budisme és a la palestra dels mitjans de comunicació, avui en dia un dels grans conceptes que s'ha posat a moda és el wokisme. Ara tothom diu, aquest és un wok, no? Com una forma de menysprear tot el que la gent que utilitza aquest terme entén com aquest amalgama d'idees progressistes que van en contra de la seva ideologia. Però és que resulta que és un concepte que qui l'ha posat en moda política, en moda, de moda, precisament, és un senyor que es diu Donald Trump i que acusa els seus adversaris de woks. No? De wok, que és un concepte, és un concepte que ve dels Estats Units d'Amèrica i que s'ha importat aquí com moltes altres coses, eh? I que no sé si per bé o per mal, jo diria que per mal. Ara tothom ho diu, això. No sé si us ho heu trobat, eh? Ara es fa, és el ritual que es porta, no? Vull dir, si ets antifeixista ets un woke, no? De fet, aquest mateix Donald Trump ha considerat el moviment antifeixista com un moviment terrorista. Jo, segons aquest senyor, sóc un terrorista, no? No anem bé. Per tant, jo diria que hauríem de començar a pensar quin tipus de llenguatge utilitzem. Ara bé, si el que volia era, i ho formularé diferent, quina culpa té tot plegat l'esquerra, no sé si anava per aquí la cosa, a part sí, jo diria que té tanta culpa com la dreta. Per què? Perquè moltes vegades, sobretot des de la dreta, es diu, no, la culpa de que l'extrema dreta creixi és de l'esquerra. I això ho fa mentre la dreta assumeix els postulats polítics de l'extrema dreta. Que de fet és un dels grans drames que tenim a l'actualitat. Hem d'entendre que la gran victòria de l'extrema dreta actualment a Europa no és electoral, o no és només electoral. La gran victòria de l'extrema dreta a Europa és que ha aconseguit dretanitzar els parlaments de tot el continent. Per què? Doncs perquè al cap i al fi aquesta extrema dreta ja no va fent desfilades per les grans avingudes de les ciutats amb tancs i uniformes i fusells. No, senzillament ha entrat en traje i corbata als parlaments de totes les institucions i ha posat sobre la taula temes que els seus oponents polítics els hi han acabat comprant. Ells no s'han mogut de la dreta. Ells estan aquí. El que ha passat és que tota la resta de partits, especialment els de la dreta, s'hi han anat acostant. Això fins i tot a França va passar amb el Partit Socialista Francès. Hi ha un senyor que no sé si us sonarà, un tal Manuel Valls, que volia ser batlle de Barcelona, que va ser ministre de l'Interior francès pel Partit Socialista, quan era d'esquerres, suposadament. Doncs mentre era ministre de l'Interior del Partit Socialista, es va mostrar orgullós públicament d'haver expulsat 14.000 gitanos, búlgars i romanesos, de França. És a dir, es va mostrar orgullós d'haver expulsat 14.000 ciutadans de països membres de la Unió Europea, cosa la qual, segons els tractats europeus, teòricament no es poden fer. Però com que el gitanos ho va fer? I ho va fer per què? Perquè temia que l'extrema dreta de Le Pen l'avancés per la dreta. El que va aconseguir és reforçar els discursos anti-immigració de Le Pen. Perquè si tu, al cap i a la fi, acabes validant els discursos del teu oponent polític, el que acabes fent és donar-li la raó. I el que acabes fent és que aquests discursos ja no són tronats, ja no són discursos radicalitzats, perquè tu t'estàs acostant amb ells. I aquest és el gran triomf de l'extrema dreta. Això ho vam veure molt aquí als anys del procés. Ara ningú se'n recorda, però el senyor Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, se n'anava de manifestació amb Societat Civil Catalana, Vox, Plataforma per Catalunya, PP i Ciutadans. Jo sí que me'n recordo perquè bàsicament hi estava fent fotos i m'havia d'amagar perquè em trenquessin la cara. Val? Clar, Vox es va convertir en un actor necessari. No s'entén l'èxit de Vox sense que es presentés com a acusació popular al judici contra els presos polítics catalans. I la propaganda que li va portar això, entrant a les televisions de tots els espanyols, i el fet d'entendre Vox com el màxim garant de la unitat d'Espanya, tota la resta de partits es van acostar cap a Vox. El gran èxit de l'extrema dreta és que pot marcar l'agenda política i mediàtica, i això pot passar amb l'esquerra i amb la dreta. Amb l'esquerra, malauradament, hi ha un altre tema, que és que moltes vegades, sobretot durant les primeres onades de penetració de l'extrema dreta a Europa, com va passar als anys 80-90 a França amb gent de l'antic Partit Comunista que va acabar votant Le Pen, o a Itàlia anys després, el que pot passar és un sentiment de traïció de les classes populars cap als partits que havien de reportar-los un benestar social i polític i econòmic, unes condicions materials dignes, i això no ha arribat. I per aquest sentiment de traïció han acabat votant el que se suposava que era el seu enemic natural. Val? De fet, això tampoc és nou. Benito Mussolini era comunista i fill d'anarquista. Val? No deixa de ser un comunista profundament ressentit. I no s'entén aquest ressentiment sense entendre què va passar a la Primera Guerra Mundial. És a dir, que una acció en porta una altra i que evidentment que l'esquerra no faci el que ha de fer té conseqüències polítiques perquè deixa amb desesperança una capa important de la societat. Però les accions de la dreta, quan compren el discurs de l'extrema dreta, també té unes conseqüències. I això a tota Europa s'ha traduït amb un creixement de l'extrema dreta. Aquí no serem diferents. Si la dreta, ja sigui espanyola o catalana, el centre dreta, el centre esquerra o qui sigui, acaba comprant els discursos de l'extrema dreta, el que faran és reforçar l'original. Tingueu claríssim. No som diferents. El que a mi em sorprèn és que tants anys després de que hagués passat a Europa, algú es pensi que aquí aquesta fórmula tindrà un resultat diferent, em sembla d'una candidesa increïble. I no va per vostè, vull dir, ara ja estava fabulant, estava allargant el tema. No sé si hi ha alguna altra pregunta.
No hi ha més consulta.
Hola, què opines que hagin donat el Nobel de la Pau a una dona d'extrema dreta venezolana?
Doncs sí, que de fet és una dona que va sortir a la darrera convenció de l'extrema dreta organitzada per Vox a Madrid donant les gràcies i felicitant a Vox i per si queda algun dubte, és una membre de l'oposició venezolana, l'oposició venezolana, diguem, que és tot allà que hi ha a la dreta i més enllà. És un panorama que aquí ens queda molt lluny, però la realitat és la que és. Jo crec que evidentment, el jurat del Nobel, que no sé qui el compon ara mateix, havia de fer molts equilibris, que Donald Trump volia el Nobel, cosa de la qual hagués sigut surrealista, que per tant no podien fer-ho, però que tampoc li podien donar a la Greta Thunberg, i que per tant han buscat, han sortit per la tangent, i han donat a una membre de l'oposició venezolana, que resulta que és una sionista de nassos d'escarada, que és amiga de Vox i és amiga de tota l'extrema dreta europea. Què opino? Doncs que evidentment tots aquests premis no deixen de ser un acte que es podria representar aquí mateix. És teatre. És teatre, són influències, com ho és això i com ho és, com es diu això, que canten, que fan Europa, Eurovisió. És geopolítica i el Nobel també és geopolítica.
Jo volia fer una pregunta. L'extrema dreta arreplega moltes frustracions abans de que neixi. Ara estem en el període dels monstres, que tu dius, no? Abans de que neixi la criatura de l'esperança, aquí almenys a Catalunya hi ha molta gent frustrada després del procés. Llavors, Aliança Catalana, que és l'extrema dreta que agafa, que no és antifeminista, que també té el procés aquest de que és independentista. Llavors, molta gent frustrada pels partits clàssics li posen l'esperança amb aquesta cosa nova que...
Sí. És paradoxal, perquè de fet si mirem dades i estic completament d'acord amb això que diu, l'extrema dreta neix en bona part de la frustració, aquí on sigui, de la frustració, de la por, del desengany, del sentiment de que els partits polítics no fan una feina que es tradueix amb el benestar, amb aquest retorn. El procés independentista, una de les conseqüències que segurament ha tingut és la irrupció d'una extrema dreta de caire independentista que no és nova, era una expressió profundament minoritària que de fet podem documentar des de fa pràcticament 50 anys. Fa molts anys que hi és aquesta expressió, però era profundament minoritària perquè de fet no hi ha cosa més inútil, més profundament inoperativa i profundament inútil que una extrema dreta en una nació sense estat. perquè l'extrema dreta sense estat no és res. De fet, és el titella de l'estat opressor. Això és la meva opinió, eh? No deixa de ser paradoxal que aquest sentiment de frustració envers els partits independentistes del procés hagin fet créixer un partit que, si mirem dades del Centre d'Estudis d'Opinió, veiem que només el 50% del seu electorat és partidari de la independència de Catalunya. 50%, 50,3, si no em falla la memòria. El 47% és directament contrari a la independència de Catalunya, de votants d'Aliança Catalana. 47%. El tant per cent restant, que és un 2 i poc, no saben on contestar. De fet, la primera acció política que va fer Sílvia Orriols va ser en retirar l'estelada de la rotonda d'entrada de Ripoll amb nocturnitat i de maletotis. El que passa que li van fer una foto i Nació Digital ho va publicar i no va tenir més remei de dir que deia, perquè se la veia perfectament, no? I no anava sola. Bé, que cadascú pensi el que vulgui pensar. Sí, la frustració, malauradament, la frustració crea monstres, sí.
Hi ha més consultes?
Sí, a veure, jo voldria preguntar què hi té a veure el capitalisme amb tota l'auge de la dreta.
Uf, quanta estona tenim? A veure, de fet, intentaré fer-ho de forma resumida, eh? No sent el feixisme, per si el feixisme clàssic, és teòricament anticapitalista. La teoria és la teoria, De fet, es consideren el feixisme clàssic, fins i tot socialistes no marxistes. És com allò que hi havia aquí, que encara existeix, encara que era algun, dels falangistes antifranquistes. Us sona això? De la falange autèntica? A la falange autèntica es consideraven antifranquistes, perquè com us deia abans, el franquisme era un règim híbrid, amb una pota que eren els militars, l'altra que era l'italisme catòlic, i la minoritària eren els falangistes. De fet, Franco va fer passar pel Paredón bona part de dirigents falangistes perquè no els interessava, perquè els falangistes eren revolucionaris. Els falangistes volien fer la revolució social. De fet, el que molta gent no sap és que els colors i l'uniforme de falange és una còpia directa dels colors i dels monos obrers que feien servir els membres de la CNT. El color roig i negre i la utilització de l'uniforme blau era l'intent de captar obrers cap als postulats falangistes. Per què? Perquè es consideraven anticapitalistes. Perquè consideraven que el capitalisme, o consideren alguns encara, que el capitalisme calia destruir-lo. El que passa és que no creien en la guerra de classes. I aquí parteix una de les grans diferències teòriques, entre moltes altres. L'extrema dreta actual ha abandonat la retòrica anticapitalista i si es caracteritza per alguna cosa, precisament és per ser antiliberals en allò social i profundament liberals en allò econòmic. Quan teòricament són tot el contrari, no? Moltes vegades el liberalisme econòmic acusa l'extrema dreta de ser antiliberal. Però la realitat, només cal veure què passa amb Milei a l'Argentina i els que l'idolatren des d'aquí, és que es considera anarcocapitalista, que això seria l'apogeu del capitalisme, és el capitalisme sense lleis. Que seria que és pervertir molt el llenguatge i retorçar-lo molt utilitzar el concepte d'anarquisme i capitalisme junts, però ells ho fan servir. Per tant, jo entenc l'extrema dreta actual com un dels fills bastards del sistema capitalista que tenim. Perquè a més, el que fa és augmentar la desigualtat cada cop més que tenim a les diferents societats. Cada cop hi ha més rics, cada cop hi ha més pobres. I el més ric cada cop acumula més riquesa. I aquell somni que ens van prometre les classes mitjanes cada cop es desdibuixa més. I cada cop veiem més que potser era un miratge. No? Per tant, hem d'entendre aquesta nova extrema dreta com a punta de llança de que un sistema capitalista profundament desigual, però que malauradament és el que governa el món. No? De la mateixa manera que hem d'entendre com el capitalisme va intentar, i en part ho va aconseguir, manipular els moviments feixistes, no s'entén l'ascens de Hitler a Alemanya sense el suport de la burgesia alemanya. De fet, pretenien manipular el règim nazi, el que va passar és que el règim nazi va acabar passant també per la pedra bona part dels burgesos alemanys que el van portar al poder. Per tant, qui va utilitzar aquí? No? Però al cap i a la fi, el capitalisme es va valer del règim nazi i grans empreses que van fer calés i que van fer fortuna durant el règim nazi avui en dia són conegudes per tothom i qui tingui un cotxe Volkswagen ha de saber d'on surt la marca i qui es prengui una aspirina Bayer també ho ha de saber, no? Evidentment, ja fa molts anys això i els hereus de tot allò no tenen, segurament no tenen res a veure amb l'empresa actual, eh? Però vull dir que són empreses que van fer fortuna en tot allò, eh? Com bona part de les grans empreses espanyoles van fer fortuna durant el franquisme. Eh? En fi, vull dir que podríem parlar extensament. No sé si queda alguna pregunta.
Bona tarda. Davant d'aquest panorama tan descoratjador que ens ofereixes, que és la realitat, dona'ns tres, quatre tips. Què podeu fer? Quines eines tenim?
Jo crec que l'esperança, malgrat que soni molt càndid, molt naïf, és importantíssima i necessitem teixir esperança i necessitem que hi hagi idees polítiques esperançadores cap a millor. Val? És a dir, necessitem que els partits polítics en general treballin perquè aquest retorn que parlava amb la societat cada cop sigui una realitat més palpable. Perquè no n'hi ha prou a anar a votar cada 4 anys. Hem d'aconseguir, o hauríem d'aconseguir, que la gent vegi que quan diposita una papereta dins una urna, això es tradueix en una millora dels serveis socials, de les condicions materials de la gent, de les jubilacions, dels sous, dels drets a l'habitatge, d'una sèrie de coses que haurien de ser drets fonamentals. Si això no es tradueix, l'extrema dreta serà cada cop més important allà on sigui. Perquè, precisament, aquesta frustració és el seu caldo de cultiu. Per tant, necessitem que la gent, tots nosaltres, s'impliqui social i políticament amb el seu entorn. Amb els diables, amb les barres d'ensaire, amb l'associació de puntaires, a l'Ateneu del poble o a l'associació de veïns, on sigui. Perquè, de fet, una de les coses que promou l'extrema dreta actual és l'individualisme, l'individualitat. I, en conseqüència, la desunió. I, en conseqüència, i us ho dic perquè sóc autònom i ho conec molt bé, quin és el gran problema dels autònoms? Que no estem sindicats. Perquè no hi ha sindicats, pràcticament. Per molts dels quals ens passem el dia treballant i no hi ha ningú podem fer un sindicat. No? És molt complicat, és un tema molt complex. No? Però tot el que sigui desunió afavoreix evidentment la desigualtat. I no, nosaltres no podem reclamar els nostres drets. Estan units. Siguin una associació de jubilats, siguin un sindicat laboral, amb un sindicat estudiantil, amb una associació del que sigui. Val? Per tant, jo us animo a fer coses tan senzilles i alhora tan laborioses com fer un acte com el d'avui. A mi m'ha fet il·lusió trobar la sala a rebentar de gent. Jo no sé què pensa i què vota cadascú d'aquí, però jo crec que és molt positiu, extremadament positiu, que hi hagi gent avui escoltant idees que potser no li agraden o que els hi són diferents o que potser sí, en compren algunes i altres no, i que al sortir d'aquí comentaran la jugada. Això és, per mi és esperançador. Per mi això és bo, és necessari.
Gràcies.
Gràcies.